Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
El nostre convidat ha fet seure a la mateixa taula un dels grans comunicadors catalans i un dels grans polítics del país per parlar de les arrels, dels orígens de la vida, de la mort i de política, i evidentment també d'independència. Els seus pensaments i reflexions s'han traslladat en aquell llibre, que segur que serà un dels èxits d'aquest Sant Jordi, Revoltats, Oriol Junqueras i Justo Molinero, del qual parlem tot seguit amb Saúl Gordillo, que és periodista i editor d'aquest llibre. Saúl, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut.
Bona tarda.
Però dius al llibre que els dos protagonistes són dues persones revoltades, d'aquí el títol del llibre. Però ara, a micro tancat, no sé si ara crearé un moment d'incomoditat. Que a més, diré que l'autoria, si vols, després diem de qui és, però jo els veig més com l'estranya pareja.
Home, són una parella curiosa, no? Molta gent, quan li vaig comentar que teníem en projecte aquest llibre, deien, vols dir que Junqueras i Molinero encaixen? Però un cop els has posat junts a la mateixa taula, un cop s'han conegut, s'han tractat, s'han agafat confiança i han transgredit algunes línies vermelles, diguéssim, la veritat és que s'han caigut molt bé i es nota que tenen química, vull dir que aquí hi ha marro.
Podem dir
aquí
que d'aquí és l'autor de l'estranya pareja? No, com ho deia? Qui ho deia, això, fa un moment?
Ah, no, això ho deien els meus companys.
Ah, bueno, per això dic que és una... No, és que és una gran definició, l'estranya pareja.
Però el llibre, el títol del llibre és Revoltats, eh?
Revoltats. No, està clar, està clar. Escolta, només una qüestió. Com sorgeix això d'ajuntar-los els dos? I qui té la idea?
No, la idea és de l'editorial Ara Llibres, que feia ja temps que li proposava un llibre a l'Oriol Junqueras, i gent de l'entorn d'Oriol Junqueras un dia van anar a una entrevista a l'emissora de Justo Molinero, i després de l'entrevista li van dir, escolta, Justo, et vindria de gust fer un llibre amb en Junqueras? I va dir, claro, pues sí. Dos quedem, vinga, va, fem-ho. I llavors la Izaskuna Reche d'Ara Llibres va pensar que jo podria ser una mica qui fes de Celestino.
Fes d'àrbitre.
Sí, apuntant temes i conduint una mica una conversa que tenia punts de vegades de que se'n anaven, no?, una mica per les branques.
Hem tingut accés a una de les gravacions de les converses.
Revoltats confidencial.
Confidencial, exacte. No és la Camarga, perquè no es pot emetre.
No ho sabien, que els gravaven.
Aquesta sí que es pot emetre, i se l'ha escoltat amb tot deteniment l'Emma Xalà. Bé, per exemple, per començar, hem de situar aquesta gravació on la fem.
Exacte, perquè aviam us estareu preguntant doncs on es van trobar, perquè es van trobar fins a tres vegades. No una ni dues, sinó tres vegades. Doncs potser ens ho pot explicar el Saúl, on caram està, però sentint aquest trosset, aquest fragment d'una reflexió que fa el Molinero.
Mai ens han tingut de cridar l'atenció perquè no fem o per fer allò que no havíem de fer. Estimem Catalunya, jo vaig prometre que m'estimaria la terra que em donés la possibilitat de desenvolupar-me com a persona, per Catalunya mato.
Gran frase aquesta de per Catalunya mato, però
sí,
aquest
és com
sorolls...
La frase s'acosta a l'estil Belén Esteban, per Catalunya mato.
Però aquests sorolls de fons, això on era? On us veu
això trobar? Això era a Sant Vicenç dels Horts, a la casa d'Oriol Junqueras. Era amb una mena de... O sigui, és una habitació convertida en rebost, i l'Oriol Junqueras té allà unes eines dels seus avis i besavis. És com una habitació rústica, diguéssim, on hi ha una taula de marbre, i ens van posant allà on van posar la càmera i els micros per fer la gravació, i en el pis immediatament superior hi havia el fill d'Oriol Junqueras, que és en Lluc, que té dos anyets, jugant.
El que picava,
i llavors el nen que estava en el pis de dalt picant i jugant, com tots els nens que tornen del col·le a la tarda, i més era un divendres, doncs, clar, estaven a casa, i per tant, en aquest moment, el que boicotejava la conversa era algú aliè, que era en Lluc Junqueras.
L'Emma tenia la teoria de que feien obres.
Sí, clar, pensava que feien
obres. Doncs resulta que és el fill.
Ho explico en el llibre, la introducció explico una mica el context de les tres converses i dic això, que el segon dia el fill estava allà jugant a casa seva.
Doncs el llibre Revoltats comença recordant els orígens i els primers passos de tots dos i criden l'atenció com explicava, per exemple, Justo Molinero, la idea que va tenir de muntar una ràdio per connectar taxi, metro i autobús i donar servei al públic, això cap a l'any 82, quan hi havia els Mundials. Una idea que va presentar Narcís Serra, que era políticament encarregat de transports de Barcelona, i tot i que va agradar moltíssim, no va prosperar perquè depenia de Madrid. La reacció de Molinero va ser aquesta, sentim-la.
I em vaig anar molt decebut i pensant, m'ha fotut a l'or i tota la idea, ja m'havia engrescat amb això, i pues mira, em diuen que no, pues muntaré una emissora pirata. I vaig muntar l'emissora pirata. L'emissora va ser un èxit al principi. Jo al principi no pensava fer de locutor, però el xaval que havia posat, que era un taxista que feia al matí la ràdio, com que no cobraven res, no feien publicitat ni feien res, va començar a lligar, el que passa, els locutors, va una, ai, què tal, que guapo, què tal, que qual, la dona li va dir, escolta, ni guapo ni hòsties, o el taxi o el prendre per cul. I em va deixar penjat i jo vaig agafar, vaig començar a fer de taxi, de locutor.
Ja tenim Molinero de locutor de ràdio, eh?
Junqueras diu de fons, sí. Va preferir la seva dona abans que tu,
sí.
El taxista aquest convertit en locutor.
En Junqueras, què va explicar de la seva vida abans de la política? Doncs també coincidia doncs, una mica amb la passió per la ràdio i escoltem com s'ho va fer.
Sí, és una cosa que ens ha sorprès, que li anava la professió radiofonista, també.
Sí, ell sempre diu que la primera dècada va estudiar molt, 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 la segona va fer molta ràdio i molta tele, molta ràdio i molta tele, i la primera part d'aquesta tercera dècada més d'adult l'està dedicant a la política. Doncs d'aquesta fase de la ràdio, el que fa gràcia, i podríem apuntar-ho tots per un dia que hem d'anar a buscar feina, com s'ho va fer per treballar en diferents emissores de ràdio a la vegada.
Jo anava a oferir els programes, no? I els deia, vostè, quin programa els hi falta que voldríem fer? I a Ràdio Desvern em va dir, un programa sobre religions. I vaig dir, hòstia, quina sort, perquè jo precisament volia fer un programa sobre religió. I sí. I vaig començar a fer un programa sobre temes de religió. A Ràdio Terrassa els vaig preguntar què els hi faltava i em van dir, un programa sobre solidaritat internacional, no sé, ajudar la gent, no sé què, i vaig dir, hòstia, que bé, però jo volia fer un programa sobre... I vaig començar a fer un programa allà, sense cobrar enlloc, eh? Tot això era sense cobrar. A Ràdio Sant Cugat em van dir que volíem fer una cosa sobre tecnologia. I jo vaig dir, hombre, tecnologia, si és el que volia fer. I vaig començar a fer un programa sobre temes de ciència i de tecnologia.
Per cert, no sé si algú s'ha fixat que en Junqueras té una ungla aixafada. No és per
culpa
de la ràdio.
No m'he fixat mai amb l'ungla del Junqueras.
Doncs a partir d'ara t'hi fixarà, sobretot perquè ell mateix explica com s'ho va fer.
Feia de manobra, feia de paleta, feia de pagès.
Paleta l'has fet, també?
Sí, mira, tinc una ungla destrossada. Veus aquesta ungla?
Estava ben pagat o no?
No. Bueno, a mi en concret no em pagaven gaire. Però sí, feia durant diversos estius feia de manobra. I traslladant una pedra... va esclafar un ungle.
Noi.
Sí,
se li ha quedat
així. Però
sabien que parlaríeu.
Però sap fer de tot, aquest home.
Sí,
pot
ser
qualsevol programa de ràdio.
Manobra.
És un home molt intel·ligent. I, a més, pot treballar de manobra.
De televisió, sí, de manobra, d'agricultor, havia dit. Bueno, amb els pares i l'àvia, no, també?
Sí, havia fet en una casa de l'àvia, em sembla. Havia recollit ametlles i havia fet coses al camp. I després a la seva casa de Sant Vicenç dels Horts, que això ens ho va ensenyar, i també va sortir la dona aquesta que va anar al programa de Sevilla, de l'Aparejo, de Salvador, de
Lévole,
va tornar, va venir
a repetir?
Va venir a Sant Vicenç dels Horts a fer una visita
al
Junqueras, i al Junqueras li va ensenyar les tomaqueres que té allà.
Sí.
I bueno, vull dir que és un home molt, diguéssim, polivalent.
Quina gestió feies dels temes? És a dir, com ho... Perquè clar, aquí aquests dos es comencen a parlar del que feies tu, que feies jo, vull dir, qui marcava aquí una mica l'ordre de... ara parlarem d'altres coses, no? Com ho marcàveu?
No, jo tenia un guió. Jo volia que parlessin de política i del procés i de la independència. Volia que parlessin d'ells com a dos persones de dues generacions diferents. Es porten 20 anys de diferència i són de procedències i sensibilitats molt diverses. Però una part desconeguda, no? La part del Junqueras, tot això que comenteu. El Molinero té una història apassionant, brutal. Vull dir, és la història d'un tio que arriba aquí amb un autocar que, a més a més s'espatlla abans d'arribar a Barcelona, i ell i el germà, que eren mecànics, doncs l'ajuden a arreglar l'autocar, i amb això es paguen el bitllet i arriben a Santa Coloma. És èpic total, no? Que parlessin també de l'evolució de les ciutats metropolitanes, perquè Molinero té emissora a Santa Coloma i Junqueras és alcalde de Sant Vicenç, per tant, Baix Llobregat, barcelonès, territori, diguéssim, dur, que durant aquests anys ha evolucionat, i que parlessin d'aquestes ciutats i barris on el tema de la independència no és fàcil de parlar, i que parlessin, doncs, altres temes, no? Això de la religió, del Barça... És a dir, no volia que fos un llibre d'un programa electoral d'un senyor que es dedica a la política, ni una biografia del Justo Molinero.
No, no, ho heu aconseguit, no? Perquè hi ha moments realment molt interessants i coses que no sabíem. Després ho desvetllarem, també, d'algunes coses que surten en el llibre.
Saúl, deies que els vas fer parlar de política, és evident. Mireu què deien un i altre en aquest fragment de conversa concret.
El 0 on estem, el 10 on volem anar, i el 2, el 3, el 4, el 5, yeah. Potser s'haurien de donar passes, que fins ara yeah. han donat, sí. Que fora important i fora bo, fins yeah. i tot. Dic, ara aquest any assolim això, d'un altre any, yeah. no sé si amb això seria possible. Això
clar, però jo crec que no és possible, perquè el govern espanyol mai t'ho acceptarà. És a dir, el govern espanyol mai t'acceptarà ni el 2, ni el 4, ni el 7, ni... No t'acceptarà cap pas intermig.
L'altre dia sentíem el Rajoy que estava disposat a parlar de 23 punts.
Quan diu que sí, ho incompleix. Per exemple, el govern espanyol va dir sí a l'Estatut del 79, i després no el va complir. Sí a l'Estatut del 2006, i després se'l va petar. Sí al pacte fiscal, i després no el compleix. Sí a la llei de dependència, després no la paga. Sí a... Per tant, clar, jo posar el futur de la gent de Catalunya, dels ciutadans de Catalunya, en mans d'uns governs espanyols que mai compleixen el que han dit, a mi em sembla una bogeria.
Aquest seria una mica el resum del pensa de tots dos? Sí, un està, té dubtes i l'altre no en té cap.
El Justo va reconèixer que la consulta del 9N va votar sí o no, i per tant amb ell el dret a decidir totalment a favor, més autogovern totalment a favor, però trencar amb Espanya no, i intentava... Era el món al revés. O sigui, era el Molinero que volia convèncer en Junqueras de que no fos independentista. I el Junqueras tots els tres dies dient-li, però escolta, que està molt bé el que dius, però ja ho veus, no, el to, una mica allò de conversa informal, de dir sí, però és que no hi ha manera, és que no hi ha res.
Algú va convèncer algú o no? Van quedar les posicions iguals.
Jo crec que Molinero no es fa independentista, i això ho ha dit a la presentació del llibre per desmentir una mica la idea de que el Molinero aquí ha fet un joc de mans. No, no.
Bueno, també amb el Cuny també va tenir una posició molt clara de que no feia el llibre per acostar-se
per això que,
a Junqueras, ni a nivell polític.
Que el Justo no s'ha mogut, però en canvi el Justo li reconeix en el Junqueras que se n'enfia d'ell. Diu, jo de tu me n'enfio perquè sempre ha sigut independent. I sí, clar, i viu així. En canvi els altres mai havien parlat d'independència i ara parlen 70.000 cops al dia d'independència. I vull dir que hi ha una certa complicitat personal més enllà de que un no és independentista i l'altre sí que l'és.
I li va fer una pregunta personal, ja directament, o laboral, en Molinero al Junqueras, és aquesta, sí.
En una Catalunya independent... I tindria cabuda a Radio Teletàxi?
I tant. I tant.
I tant, què vol dir?
Que sí, que molt. Per què no? Què et fa pensar que no? Per part de l'Oriol Junqueras i per part de l'Esquerra Republicana no hi ha cap dubte al respecte, no?
I a partir d'aquell moment es va parlar del que la postura que defensava Junqueras, que en una Catalunya independent el castellà seria oficial, no, també?
Sí, sí, la veritat és que hi ha coses que poden... A nosaltres ens poden semblar molt òbvies, però molta gent que Junqueras digui que si Catalunya és independent, el castellà serà respectat i que ningú perdrà drets lingüístics, com des del punt de partida de la Catalunya actual, doncs ens pot semblar una obvietat, però hi ha molta gent que això li agrada i ho necessita sentir. I Molinero, en aquest sentit, altiva perquè ho ratifiqui i es comprometi, no?, el Junqueras. I, per tant, això trenca una mica la idea d'un independentisme nacionalista o ètnic o molt excluent, identitari,
no?
I la posició d'un és que és independentista, no nacionalista, i això pot ser atractiu per una part de la gent, doncs, que no és nacionalista catalana, diguéssim, que li agrada la Roja, que fins i tot són del Madrid, com molts amics de Junqueras de Sant Vicenç dels Horts, de la penya de madridista, però que creuen que els catalans han de decidir el seu futur i que si es gestionen pel seu compte poden anar més bé.
També vam parlar de la marca Barcelona.
Doncs sí, i la veritat és que a nivell empresarial deien que aquesta és una de les coses que s'ha de potenciar i Molinero es posava les mans al cap pel que, segons diu, no entén de cap de les maneres.
És incomprensible que una fàbrica que avui diu ara millor hem de fotre fora 300, després hem de fotre fora 200, han tret el Ibiza, el Córdoba, el León, el no sé què, no sé quanta, i no treuen el cotxe el Barcelona, el ser Barcelona. Per exemple, a Xina, si això s'hi fes, no hi haurien prou vaixell per portar cotxes a Xina amb la marca Barcelona per la força que té la marca Barcelona.
Estic d'acord, estic d'acord.
Per què això no és possible? Per què la SEAT no fabrica el SEAT Barcelona, per exemple?
Jo crec que hauria de ser possible.
Això, perdona, Saúl, ho heu arribat a preguntar a la SEAT o no? Sí, s'ha traslladat aquesta pregunta a partir del llibre...
Estem esperant que ens enviïn un cotxe de cortesia, però no ha arribat, llavors...
No hi ha resposta.
Surten al llibre i jo crec que s'ho haurien d'estudiar. A veure, és evident que si es posa a un model Barcelona, potser a la resta de l'Estat no es vendria com si se li posa Eivissa o Toledo o León. Però, en canvi, el que diu Molinero està ben vist. És a dir, internacionalment, la marca Barcelona és molt més coneguda que la de Catalunya.
Però, perdona, hi ha models de marques, diferents marques, que segons quins països tenen un nom i segons a quin altre país li canvien el nom.
Clar, però en aquest cas seria una mica evident, seria una mica escàndol.
No, no, però és així, vull dir, això passa.
Això que triomfaria més internacionalment que Espanya, eh?
Clar, clar.
De motos, també en vam parlar.
També,
sí, però, sí, també tant, es va repassar.
Junqueras també té preguntes relacionades amb el món del motociclisme.
Més aviat és en Molinero, que també es posava les mans al cap altre cop.
És increïble que el mòdul dels campions de les motos A2, A3, AB4, GP, no sé quantes, sigui català, valencià, un català. I les marques de motos estiguin tancant a Barcelona, és incomprensible.
Tancat pràcticament totes.
Totes? Doncs hem fet malament.
Fins i tot la Derbi a Martorelles, per exemple. Sí,
claro,
sí.
És incomprensible això, però què fem malament? Ho estem fent tot malament.
És la seva idea de potenciar o d'anar en direcció doncs, de la marca Barcelona i Catalunya.
No? Bueno, anem amb la idea Molinero, que aquesta
sí,
m'agrada molt.
Sí, aquesta sí que és la bona.
Atenció, perquè aquesta també,
és la bona.
També queda recollida en el llibre i és una idea brillant.
Dius, aquí si anem a la farmàcia es venen condons. Yes. Poder no gaire perquè ja cada dia follen menys. Ens follen. Això sí. Però tu imagina un condó que a l'hora de fer el clic-clic, hòstia, ve allà el gust, oh, i comença a veure allò, i s'encén la bandera catalana allà a sortir, hòstia. No ho sé. D'entrada, això és un atractiu per vendre i per promocionar i per tal, a tot arreu.
Suposo que no teniu dubtes de si Catalunya fos independent qui seria el ministre de promoció econòmica. O sigui, el ministre de les idees i de l'activació econòmica ja el tenim.
Innovació.
L'altre anava dient sí, dono la raó.
Junqueras, quan se surt de temes políticament correctes, s'incomoda, suposo. Perquè ara anem al capítol de les dones, que pel que hem llegit i també hem escoltat algun fragment, l'he vist allò desaparecido en combate.
Home, és que has de pensar que el llibre, les converses les vam tenir en un context molt bèstia per Junqueras. Llista única, post-9N, una ofensiva mediàtica que qualsevol cosa que d'ella o feia o qualsevol aparició que tenia Junqueras era interpretada de mil maneres i, per tant, estava una mica també amb una certa prudència, no? El que passa que Molinero, que és un comunicador de primera, té l'habilitat de treure els temes amb un desparpajo i amb un brillo
sí, no, ha solucionat...
que l'altre es veu obligat a intervenir.
Sí, en un moment ha solucionat la qüestió industrial, la SEA li diu que faci el cotxe a Barcelona, fàbriques de motos...
Condons amb la senyera... No sé si ho sabíeu, però es veu que hi ha una llegenda amb els taxistes i les dones. La coneixeu?
Aquesta llegenda... No.
Ens explica ell, va.
Els taxistes sempre diuen que el taxista, que tal... Jo no em vaig menjar mai res. Tampoc és veritat que no li vaig dir...
Ets el Junqueras, carai.
Intentar. Però el taxista sempre té fama de que no sé què, no sé quanta. Mentira. Mentira. 11 anys de taxista i... No em vaig sentar a la part de darrere mai. Res.
Que no es va menjar mai un rosco?
Aquesta situació, és que me'ls imagino els dos, el Junqueras. Jo no he sentit mai parlant d'aquests termes.
El Junqueras flipava.
Home, clar.
Bueno, però t'has de posar la situació un divendres a la tarda.
No, sí, però...
Ja hem acabat la setmana, quedem amb el Molinero per fer el llibre, el Molinero arriba després d'un dinar amb uns anunciants.
Però què veia?
Hem de parlar d'això, va, vinga, va, què vols que et digui? I l'altre, doncs, allò.
Però hi havia aigua o ratafia per animar una mica la conversa?
No, aigua. Fins i tot vam comprar uns cruces croissants i ni van tocar
ni
la safata.
Ni croissants.
Sí, sí.
La pregunta sobre les dones també la van traslladar a l'Oriol, sí, sí. Li van preguntar, Oriol, tu has tingut èxit amb les dones?
Atenció.
Jo no, em sembla que és millor que no em parli d'aquesta etapa de la meva vida. Exacte. Em veuria obligat a mentir i és millor que no ho faci. Es fa de mal resumir ara. Un altre dia, la propera vegada que ens veiem m'ho hauré pensat, a veure què ets a dir. No sé què ets a dir ara.
I ho va acabar explicant, el tercer dia. Mm. Al final ja.
El dia, el tercer dia.
Tiempo de descuento.
Sí, el tercer dia, sí.
Sí, va explicar que havia tingut una parella.
Per què volies parlar d'amors amb ells?
Perquè jo crec que la gent té ganes de saber darrere d'un polític quina història hi ha, no? Jo crec que això, no, és a dir, la part humana, sense entrar en detalls d'allò irrellevants, però saber que l'Oriol doncs, havia tingut una parella i havia tingut una nòvia fixa, estable, diguéssim, durant un cert temps, que després ho van deixar córrer, i que en fruit d'aquestes conferències, de les ràdios i de les... Hi va haver una època que va arribar a pronunciar 1.000 xerrades sobre història al Junqueras per Catalunya i anava poble a poble fent xerrades sobre història. Era l'època que feia el programa aquell de l'Enguàrdia i tot això. Sí. I llavors, clar, després de les xerrades se li costaven...
L'eròtica del conferenciant.
I es veu que, bueno, diguéssim que això va tenir el seu...
Potser que m'hi dediqui.
Èxit, sí. Has de deixar la ràdio i fer-ho presencial. Has de fer-ho presencial.
Però és que és historiador i sap moltes coses, el Junqueras.
No, imagina't.
És l'eròtica també d'aquesta cultura que té...
Però ja ho sabia de fer ja molt temps, perquè ja de jove ja va escriure llibres sobre Cuba, que ell en el llibre, ja la conversa, ja s'escolta, que ell explica, per exemple, que va ser objector de consciència, no va fer el servei militar, que llavors està bé perquè el Molinero li diu, o sigui, que tu, Catalunya, la defensa pel collon. Allò en plan de dir... Doncs mentre explicava això del servei militar, més que el servei de la prestació social substitutòria, va sortir el tema... d'una cubana.
Resulta que on jo feia la prestació social substitutòria havien convidat una professora cubana a donar unes classes que no sé què. Aquella es va enterar que jo havia fet uns llibres sobre Cuba i va convèncer no sé qui que a mi m'havien d'enviar a Cuba a fer unes conferències sobre la història de Cuba i de Catalunya. Total, que vaig anar a petar a la universitat d'Holguín.
I tu vas petar a la cubana, no?
I vaig anar a petar a la universitat d'Holguín a fer unes conferències sobre...
La cubana com estava?
La cubana...
Venga,
bé, molt bé, no? Total, i els cubans també, molt gent molt respectable.
Aquí ell tira per la via diplomàtica,
sí, sí, està políticament incorrecte.
Però la cubana com estava? Però això del terrecord es va resoldre també, o no?
No, perquè és que és que no hi havia cubana... Només en la mirada bruta de Molinero hi havia una cubana. No, però és autèntic, és un moment brutal. És a dir, Junqueras explica que feia conferències de llibres d'història i que van allà a la Universitat de Cuba, tal igual, i l'altre, Cuba, pam, igual a la cubana.
Sí, sí, sí.
Per tant, vol dir que tots dos es van deixar anar.
Sí, això no, i tant, perquè estem arribant a uns... Bueno, espera't, que hi ha un moment que és el Nova Mas.
És que, a més, el Sol Gordillo ara és com si no tingués res a veure. Ell també feia les preguntes, I en el moment en què els diu, bueno, vosaltres, a veure si sexualment sou actius o no... Sí, sí, ho va preguntar. Ho va preguntar d'alguna manera, amb altres paraules.
Això ho va preguntar el Molinero.
Ho va preguntar el Molinero, però tu vas dir, bueno, això que us porteu 20 anys de diferència, el Molinero diu, això què vols dir? Que jo sóc gran? I dius, no, bueno, defensa't. I el Molinero, jo crec que equivocadament va dir això.
Yo estoy perdiendo facultades. Yo antes, con una mano no me la podía levantar, ahora con las dos no me la puedo bajar.
Claro. Yo diría que això és al revés,
La frase és al revés.
Clar.
Jo no l'havia sentit mai.
O ara també...
Com és, a veure, perdona?
Yo estoy perdiendo facultades. Yo antes, con una mano no me la podía levantar, ahora con las dos no me la puedo bajar.
Clar, hauria de ser al revés, això. Sí. Dos manos no me la podria bajar i ara con una no me la
podria aquí entrem en unes especulacions...
En tot cas, estava desinhibit.
El que diu és que està en forma.
Sí, que està amb dos i no baixa.
El Justo té 65 anys.
Dos mans i no baixa.
Va, però sempre esteu amb manos i amb cubanes i
amb un capítol que, senyor Marcelí, a vostè li agradarà.
Home, a veure, expliqueu la veritat que l'Oriol Junqueras és molt del Vaticà i del Papa.
Jo no ho sabia, ho he conegut al llibre. Catòlic practicant,
Sí, sí.
Com s'ha de ser.
Junqueras,
Com s'ha de ser.
D'Esquerra Republicana.
I quin malià. Bueno, no, es pot ser, no es pot ser catòlic no, i d'Esquerra Republicana.
En altres èpoques a Catalunya... Ja n'hi havia, eh? Macià ho era, eh? Sí, però n'hi havia d'altres que no.
Senyor Marcelí, el que a vostè li agradarà especialment és l'evolució que ha fet, el canvi que ha fet d'Oriol Junqueras. Això sí que és una sorpresa, eh?
Jo he sigut durant molts anys de la meva vida un ateu convençut. Durant molts anys he argumentat a favor de l'ateisme. I després, fruit d'una experiència que és més intel·lectual de col·laborar amb gent d'església que evidentment sí que creu i que estava molt vinculada a l'àmbit de la universitat i no sé què, vaig començar a desenvolupar una actitud de molta... de respecte, de prudència, de no pronunciar-me amb tanta claretat, i per tant, doncs, des de fa molts anys sóc creient i a més sóc practicant, diguem-ne, vull dir que...
Molt bé, sí, va a missa un cop a la setmana, com ole, com s'ha de ser.
Això què vol dir, que vas a missa diumenges?
No sé si cada setmana, però hi va sovint.
Ben fet.
I és creient. I hi ha en el llibre queda recollida la reflexió per què arriba a aquesta conclusió. Explica que ha parlat amb professors universitaris, que hi ha una entitat que els agrupa, no sé, surt en el llibre, ara no recordo el nom, que ho tenen reflexionat i que des de la ciència han fet el pas d'arribar a aquest posicionament, diguéssim, de creure-hi. I ho argumenta, vull dir.
Jo crec que és interessant, és
un tema curiós. I després hi ha una connexió també... Junqueras, Papa Francesc. El Papa Francesc, que veig a venir que m'ho preguntareu, això, diu una frase que Junqueras la treu en el llibre, de que el bon pastor és el que fa olor d'ovella. És el que està amb les ovelles, és a dir, és el líder que està amb el poble, i per tant el que s'assembla més al poble. I aquestes frases del Papa Francesc a Junqueras li connecten i veuen el Papa Francesc un papa realment trencador.
Proper.
I proper i del poble, sí.
Justo Molinero, per cert, també va declarar que era creient, que era catòlic, exacte. Sí, i a més va explicar el que li va dir amb un capellà, ara fa poc, quan s'hi va trobar. A nosaltres ens ha recordat una mica l'Eduard Ponset.
Quan va venir el capellà a donar-me la mà, li vaig dir, pare, jo sóc etern. I va voler que jo li expliqui allò. Dic, sóc etern, que no em penso morir.
Ben fet.
Sí. Igual que el Ponset.
No moriré mai, no està demostrat que em moriré.
Fins ara s'ha mort tothom.
Bueno, però això no és una prova.
Jo no sé si ell també ho deia més en el sentit espiritual que no físic.
Estan a la mateixa
físic,
llista,
eh? Però...
Ponset, Molinero i Josep Maria Mainat.
No, però el de Ponset és un moment una mica més...
Bueno, però sí, Molinero ho fa sense tant esoterisme, però també fa el mateix. Que no...
no, diu jo, escolta, que... No, amb això no compteu, amb mi no compteu, però...
No té ganes, com si una persona no té ganes de morir-se, perquè quines ganes hi ha.
De tota manera, senyor Marcelí, vostè ara que deia que molt bé el Junqueras, que és catòlic, sí, predicant, sí, blasfema, eh?
A què dius ara?
El que sent.
No sabem cap a on anem ben bé. Hòstia santa. No digues mentides, eh?
Intentaré no fer-ho.
Però has tingut èxit amb les dones?
Hòstia santa.
No.
Això és pecat mortal. Això és... Jo que he anat a escola religiosa. Eh?
Mortal,
vols dir? Mortal, s'ha de confessar.
Home, això és blasfèmia és mortal. T'has de confessar, això et cau un paquet que quedes distret.
Bueno,
et
treuen els punts.
Tres mínims o quatre.
Quatre per a nostres i set Ave Maries.
I 25 Ave Maries i 6 glòries.
Tres vegades
està gravat,
eh? Jo el que anava pentinaven, eh? Vull dir que tenien...
Això és el passat de teu.
Però és una manera de dir que no passa res.
Bueno, anem al document aquest que fa un moment el Saúl feia referència, el del Papa Francesc de l'ovella.
Tot surt a partir d'això de l'ovella i aprofiten per parlar de la imatge d'en Junqueras. El Molinero es queda descansat.
Però això és una cosa que ha de canviar, perquè la gent diu, i aquest ens ha demanat si tu fas olor de... d'ovella.
Massa ovella.
Però fins i tot quan la gent mira per la televisió. A veure si m'entens. Tot en bon rotllo,
sí,
eh?
Sí.
Aquest
bon rotllo, però...
La gent vol un tio no un destrossat, no? Volen una persona una mica més... O sigui, tu eres el Podemos, amb 45 anys.
No, però potser no està mal, això. No?
Tu has d'estar més presentable. I tu veus, i veus, i la teva dona també t'ho ha de dir, en el moment que t'hi posen l'americana, canvies totalment.
Sí, sí.
Et treu l'americana i ja sé.
Sí,
sí. I tant. Això... que vas amb un Clio en 11 o 12 anys, no t'has canviat el cotxe però no t'has donat la gana. Vull dir, no vinguis a com si això fos un plus. Perquè la gent que està fabricant Renault dirà, clar, si tots els clients de Renault fessin igual que el senyor Junquera, ara ja en fan tots. I
és que
el... tan guardat.
No és culpa meva que facin els cotxes tan bons.
Fes gasto que la gent...
Vale.
Gasta't els diners,
eh? Moviment, saps?
Hi ha moviment.
Escolta, si Junqueras acaba sent president de la Generalitat, el veig d'assessor...
O d'assessor d'imatge.
Amb Molinero, el fa canviar de cotxe, vestir, sí, posa't l'americana, canvia el cotxe.
De corbata, també parlaven després de corbata.
Sí, però el Junqueras li aguanta els consells, però després també li diu sí, però jo faré el que vulgui.
Oh, no, clar, sí,
perquè,
sí,
escolta, lo de l'olor d'ovella... hi ha un moment del llibre que diu prefereixo ser un dels de les 100 persones més influents del món, que surt en una revista nord-americana, just aquells dies va sortir publicat, que reconeixien l'Àlex Salmond d'Escòcia i a Junqueras com un referent, que no pas un dels 100 polítics més ben vestits. Per tant, i a més, tot això va passar en un moment en el que hi havia això de Podemos, el de la Coleta, els texans, tal, i per tant, escolta...
Estava en línia, estava la... a la onda, que se'n diu.
Clar. Justo té raó.
Bueno, Justo...
Vostè és molt clàssic, senyor.
No, una mica de corbata americana no li costa.
Diu que se la posa amb un convé.
I el Justo sempre va amb el pin, el pin de Radio Teletaxi.
Fins i tot la fotografia de coberta,
sí, sí, per això.
És corporatiu.
Sí.
Escolteu, que els tenim a Calella el dissabte.
Això hem de dir. Aquest dissabte a Calella, el Junqueras, el Moliner, i suposo que també hi seràs.
Sí, allà moderant.
Molt bé, on és això? On ho feu?
Al Teatre Orfeó de Calella, 7:45.
Ah, mira, veus, la gent que no sàpiga què fer, que tingui plans pel dissabte, ja en tenen un. A veure el Junqueras, el Molinero, que segurament serà d'allò més entretingut.
Aviam si porta corbata.
A veure si ha canviat bé amb el que era Opel Corsa, això que tenia...
Un Clio.
De
15 anys.
A veure si ve el Clio, amb el Clio o no ve amb el Clio. Saúl Gordillo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Revoltats, Oriol Junqueras i Justo Molinero.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.